Bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com tots els dissabtes al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte, en companyia de la Iva Anguera, de l'Independiente. Bona tarda, Iva.
Hola, bona tarda.
El professor universitari Joan Maria Claveguera. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda, com estem?
I el company Marcos Paradero, de la Razón Catalunya. Bona tarda, Marcos, benvingut també,
Què tal? Bona tarda, Carlos.
I abans de presentar el convidat d'avui al Converses, doncs una molt breu introducció i en clau, jo diria que positiva, perquè ja tocava. Barcelona serà seu d'un dels més grans esdeveniments esportius que se celebren a tot el món, la Copa Amèrica de Vela. Això serà l'any 2024. És considerat aquest esdeveniment com el tercer esportiu més important després dels Jocs Olímpics i també del Mundial de Futbol. I Catalunya i Espanya, quan es parla de vela, doncs tothom pensa en un nom propi, el senyor Luis Conde. Senyor Conde, bona tarda, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Ell és el president del Saló Nàutic i una de les persones, com deia fa uns instants, que més ha fet per divulgar doncs l'esport nàutic, la vela, i fer-lo arribar, doncs jo diria que pràcticament a tothom. Jo ho deia fa un moment, senyor Conde, ja li tocava a Barcelona tenir una bona notícia, aquesta notícia en clau positiva de que siguem alguna cosa important en el món, recuperar aquell esperit dels Jocs Olímpics del 92 amb aquesta Copa Amèrica de Vela. Ha estat possible?
Bueno, jo ho veig que bueno, la veritat és que ja tenim
ja tocava,
que real, ja tocava, no? I si quan toca, toca la mar, quan millor. toca el que toca a la Barcelona nostra, no? Que és la mar, no? Jo sóc un nàutic total, o sigui, estic a tot arreu amb el tema nàutic, no? Aquí, a la Costa Brava, a Palamós, i aquí, a Barcelona, i la veritat que a mi em flipa, perquè jo sóc, més a més de nàutic, m'agrada la navegació, i he estat a la Copa Amèrica a San Diego, i he estat a la Copa Amèrica a València, i coneixo la Copa Amèrica, i no sóc una de les persones que ha estat influint més en que Barcelona fos la seu de la Copa Amèrica. La veritat que ho ha sigut molt, ha fet bastant la meva sòcia durant 12 anys, que és l'Aurora Catà, i un grup de gent de Barcelona Global, que jo sóc un dels fundadors de Barcelona Global. O sigui que a mi m'agrada que aquesta situació propera de la ciutat amb el tema aquest ha sigut. Jo crec que, francament, ja tocava, perquè hem perdut moltes coses amb aquest temps.
Hem perdut pistonada durant molts anys. Ja li tocava acollir a Barcelona un nou esdeveniment important, perquè això de la Copa Amèrica de Vela, senyor Conde, és com la Fórmula 1, no? del món de la nàutica? O què?
Més.
Sí, aviam, expliqui'ns.
Bueno, primer, tu ho has dit abans, és el tercer esdeveniment més important, no?
Futbol, però
és que,
Jocs Olímpics...
Però és que Barcelona... crec que és l'únic puesto del món que tindrà els tres. Va tindre els Jocs Olímpics, ha tingut el Mundial del 82, penso que era,
82,
no? I ara la Copa Amèrica, o sigui que està bé. O sigui,
a millor tindrà els d'hivern, també.
Perdó? Bueno, ara veurem.
Ja en parlarem.
Bueno, llavors ja sortirà del mapa, no? O sigui, està clar. Però jo crec que el tema de Copa Amèrica... Cuidado amb el tema de Copa Amèrica. El Mundial de Futbol en sap tothom. De futbol en sap tothom. Tu parles pel carrer, per futbol en sap tothom. Dels Jocs Olímpics, bastant. De Copa Amèrica no ho sap ningú. Tu parles de... Oye, que a Copa Amèrica llegava a Barcelona. I? Vienen los americanos o qué? O sigui, això no té res a veure. I llavors, el que passa és que el tema de Copa Amèrica és un tema més... És com tu deies de la Fórmula 1. La Fórmula 1 són cotxes... O és innovació, o és investigació,
tot.
O són les dues coses.
És una mescla de tot, una barreja de tot.
Doncs
no?
La Copa Amèrica és el mateix. O sigui, els vaixells de la Copa Amèrica són la pera, O sigui, és innovació total, Ara, una de les coses més importants que passarà amb aquesta Copa Amèrica és que amb els vaixells de suport, que es diu, està el de la vela, i hi ha un que va ràpid per si un es volca o si un té un problema, no? I aquests, per exemple, aniran amb hidrogen verde. Avui he estat amb el Cercle d'Economia, està parlant la Van der Bayen sobre hidrogeno verde, i que és un dels temes importants del futur de l'energia a Espanya, hidrogeno verde. I doncs aquests vaixells, no sé com s'ho fan, perquè no entenc d'això, és convertir l'H2O a l'hidrogeno de l'aigua per anar a funcionar el vaixell aquest. I aquest vaixell va a 50 nusos per hora, que són 90 quilòmetres per hora, que és una animalada, és perquè molt... van sobre l'aigua, perquè tu no pots anar a 90 quilòmetres per hora sobre les onades perquè te la fots. O sigui, tens que anar sobre l'aigua, no? I això és innovació. És innovació pura.
Ja sé que encara queda molt temps, però el ciutadà, el barceloní, el català, l'espanyol en general... Com notarà que els efectes d'aquesta Copa Amèrica de vela, com ho veurem això? Com ho plasmarem això?
La Copa Amèrica és una cosa que es diu Copa Amèrica. Tu saps per què es diu Copa Amèrica? La Copa Amèrica es diu perquè quan va començar l'any, penso que es va ser 1851, era una regata al redor de la isla de White, a Anglaterra, i la primera regata es va fer entre 14 vaixells i un americà, i l'americà es deu a l'Amèrica. Tu te'n recordes el president del Real Madrid?
Bernabéu?
No, després del Bernabéu...
Mendoza, Luis de Carlos...
El Sainz...
Más.
Más què?
Un altre.
Carlos,
bueno, ja més saldrà. Aquest tenia un barco copiat de l'Amèrica, i és l'Amèrica. I l'Amèrica va guanyar, i per això es va dir la Copa Amèrica. Inclús hi ha un...
I no és el Florentino, què?
No. Abans del Florentino, no, abans. Dos abans del Florentino.
Mendoza tampoc, no?
Què?
Boluda.
Mendoza. Mendoza tenia un barco, jo el vaig veure, molt maco, que és allà a l'Amèrica. I és que és la Copa Amèrica. Llavors, no eren com aquests, era un barco, era preciós. Llavors, el recorregut aquest... va guanyar, a Londres va guanyar a l'Amèrica, uh-huh. I es van portar el trofeu a Nova York, i va estar 25 anys seguits continuant guanyant a Nova York. Perquè això, el que guanya no és el vaixell, és el club. I el club de Nova York és el que va guanyar, uh-huh. I va durant 25 anys. O sigui que l'Amèrica és
té la seva història, no?
Té la seva història. Inclús la reina Victòria I, uh-huh. en la Terra, un dia que estava veient, perquè aquestes regates són dos barcos al final, no? Dos, un,
són un grup de...
match race, entre dos.
És una competició entre cinc i després que queden dos finalistes, no?
Exacte. I llavors la reina Victòria va dir... qui guanya? I li van dir Amèrica, el de la Victòria d'Inglaterra, no? I diu, i el segon? No hi ha segon.
O sigui, és una... hi ha el guanyador i punt.
Hi ha un. O sigui, va guanyar, no? A la reina d'Inglaterra li va dir, guanya Amèrica. Ah. No? O sigui, que va ser, això és molt...
És curiós, són coses importants d'una competició que, pels que no som... No, però que no coneixem experts en la matèria, doncs,
deixem preguntar-li una cosa.
Que... I perdona un momentet, i el que deies, que és important, és... I per què serveix això aquí?
Sí, no, bueno.
Bueno, entre altres coses és que a Amèrica és importantíssima la Copa Amèrica, i que es faci a Barcelona pel turisme americà a Barcelona és importantíssim, perquè així aquí tenim un suspens de turisme americà. Tenim turisme anglès, belga, holandès, francès, però americà pocs. I ara això ja veuràs el que es notarà amb la Copa Amèrica.
Però l'èxit de tenir la Copa de l'Amèrica a Barcelona va més enllà del que és la regata en si. Jo li demano que ens ho expliqui, perquè jo sóc expert, tal com vostè ha dit, en futbol, però amb regatisme doncs no ho sóc tant. Però tinc entès que l'èxit és que, a part del que dura la regata, els equips s'instal·len aquí durant molt de temps, experimenten amb els vaixells, amb les tecnologies... Suposo que això hi té molt a veure, també.
Sí, però això és un repte tecnològic. O sigui, tu ho has dit molt bé. N'hi ha cinc equips, vuit vaixells. Aquests cinc equips porten 300 persones cada equip, que comencen a arribar allà. Això ha d'arribar allà.
300 per equip.
300 per equip. Amb totes les instal·lacions, en el que portin després les famílies, no sé què, i venen aquí a entrenar-se. I venen a entrenar-se davant de l'Hotel Vela. Venen a entrenar-se davant de tot. O sigui, està propera... Jo he anat a San Diego i a València i no estava davant del port. Aquí podrà la gent apropar-se a la platja i mirar com són els entrenaments, no? O sigui, que això passarà. Llavors, jo crec que tot això el que li dona és una moguda bastant important d'imatge a tot el món, perquè això es transfereix a tot el món. O sigui, jo, i després n'hi ha dos coses. Jo crec que, per exemple, Tenim la Copa Amèrica, entre altres, perquè la Colau ha dit que sí. Perquè si l'alcaldessa diu que no, estem fotuts. O sigui, que està clar. I jo pensava que diria que no.
Ha dit que no a moltes coses, però bueno, amb aquesta però, dic que sí.
És que ha dit que no a moltíssimes, no? Si podem dir la llista que ha dit que no, igual...
És massa llarga.
Igual perdem el temps, és massa llarga. Però amb aquest tema ha sigut molt llesta. Perquè no és un tema elitista. És un tema d'innovació. És un tema d'innovació. O sigui, el que surti d'aquí, de la Copa Amèrica, el que s'està fent amb... Per exemple, l'exemple que he posat jo de l'hidrogen, no? Tot això després serveix per vaixells de guerra, serveix per vaixells dels cruceros aquests, no? Consumeix menys. Ella ha vist claríssimament la sostenibilitat. Ha vist la sostenibilitat i ha vist que per primera vegada a la Copa Amèrica hi haurà una regata de dones. I ella és molt propera al tema dones, eh? I jo crec que és molt bo. Això és
el que no sé si els seus votants, s'identifiquen molt amb l'elitisme o
és que no és
seguidors de la Copa Amèrica.
El Fórmula 1 és elitisme?
Sí.
Sí, per molta gent.
Sí, per
jo li volia preguntar amb aquest sentit.
Aquests clichés han de caure al
final. No, 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 per moure't pel món i assistint als grans premis de Fórmula 1 necessites diners. Hi ha una part important de gent que va veure el que es fa en el seu país i prou. Però, home, jo crec que és elitista i amb els diners que es mouen també.
Més enllà de la imatge de la competició i de l'elitisme, hi ha hagut detractors d'aquesta designació de Barcelona com a seu de la Copa Amèrica per l'experiència que va tenir València o per l'experiència que ha tingut Oakland a l'última regata, perquè al final ha tingut costos per la ciutat. Barcelona ha deixat molt clar que en el cas de Barcelona, com que ja tenim la infraestructura del port olímpic i del port vell, aquesta infraestructura ja ve donada. És així? Podem tenir la garantia que no tindrà costos?
Home, no, estic segur. Això sí que està segur. Només cal veure-ho, no? O sigui, que el port està... Potser tindran que fer alguns diques flotants, que veig que ho volen fer.
Uns diques flotants,
però
no?
És lògic, perquè venen uns vaixells que són molt importants. I no és el vaixell, no són aquests... Crec que són 8, però és que són els altres de suport. O sigui, hi ha un equipament que... Bueno, jo soc president del Salon Nàutic, quan hi ha un Salon Nàutic hi ha una moguda de molt cuidado al port. O sigui, Barcelona no s'entera d'aquesta moguda, però hi ha... I nosaltres lo important és que tenim l'espai. Jo he estat, no sé si has estat tu, però jo he estat al Port de València que vam fer per la Copa Amèrica, o escolta, és una infraestructura. Jo crec que en total, entre Manises i el Port i tal, es van invertir 3.000 i pico milions d'euros. O sigui, això impensable a Catalunya, no? I els catalans anem més... Vamos más cuidadito en el tema de los gastos, ¿eh? Y yo creo que aquesta va ser el problema, perquè se la va portar València i no nosaltres. O sigui, València, la inversió va ser del govern, de l'Estat. Jo crec que era impensable. Però...
Com que aquí inverteix poc el govern espanyol, ja doncs està, hem d'anar més en cura.
Però ja m'agrada que inverteixi.
No.
A mi m'agrada que inverteixi poc.
Ah, sí, perquè, però és, home, ho constata.
Tu no tens un orgull.
Ho constata, no?, que inverteix prou.
Joan, s'ha canviat el cauce d'un riu per ampliar el port. Com a inversió petita no em sembla, eh?
Bueno, no, però...
Oh, ja ens posen aquí un grapat de milions per ampliar l'aeroport del Prat i no volem fer-ho, eh, senyor Conde?
Bueno, no,
Déu-n'hi-do.
Això ho farem.
Això ho
farem.
Sempre arribem tard, eh?
Sí, però això ho farem. Trigarem una mica més, una mica més.
Ja, però
perquè, mira, hi ha una cosa que està molt clara amb això del tema.
Haurem de convèncer l'alcaldessa, eh? Ja.
Però això, bueno... l'alcaldessa...
És una d'aquelles coses que diu claríssimament no.
O sigui, això tampoc és un tema d'avui per demà. O sigui, hi ha una cosa que està molt clara. La majoria dels aeroports d'Europa estan overbooking. No poden rebre més avions. No poden més. Crec que, excepte, no sé si és Milán, no m'ho sé claríssim, però crec que és Milán, París i no sé si Londres. I s'ha acabat. O sigui... Hi ha puesto a Barcelona, sens dubte. O sigui que quan tu veus la quantitat de xinesos que han sortit del
seu país,
de la pobresa, eh? I que el primer que fan és agafar un avió i anar a un puesto on van, un dels llocs és Barcelona. O sigui que això es tindrà que arreglar. Lo de l'aeroport jo no tinc cap dubte que un dia o altre amb aquesta alcaldessa o amb un altre alcalde me da lo mismo, jo crec que això s'arreglarà.
Segur? Marcos.
Sí, volia preguntar-li sobre això de la Copa Amèrica, quina mena de salt pot experimentar la ciutat de Barcelona, o si simplement sé que és molt, però és una cosa de quan passi, quan succeeixi i ja està, vull dir, Barcelona no farà cap mena de salt, o si sí que el farà i que fins i tot seria bona idea tornar a lluitar des de Barcelona Global per tornar a organitzar la Copa Amèrica.
Sí, bueno, lo primero que tenemos que intentar es que la Copa América del año 2024 sea sin duda la mejor Copa América que jamás se haya organizado.
Y estamos en condiciones.
Y en esto, ¿sí? no es que estemos en condiciones, no, es que nosotros esto lo hemos logrado con los Juegos Olímpicos. O sea, Barcelona yo creo que ha sido la mejor organización de Juegos Olímpicos de la historia y además sin costar dinero, ¿eh? O sea, quiero decir, no ha habido una corrupción ni un desfase de presupuestos ni nada. Esto estuvo muy bien llevado. Y cuando estábamos hablando del tema de las subvenciones y tal, o sea, yo supongo que estamos todos muy orgullosos de ver que el tema de la sponsorización de los mecenas de hace 100 años en el Hospital de San Pablo y en el Liceo y en todos estos sitios que fueron de dinero privado, pues estamos muy contentos de que haya sido así y de que no haya sido Madrid que no haya tenido que ayudar. Yo estoy muy contento particularmente, ¿no? Pues entonces yo creo que Copa América es lo mismo. No estamos esperando el dinero del Estado, sí que estamos esperando que el Estado pues pueda hacer que el tema de la desgravación fiscal sea una realidad para los patrocinadores que pongan dinero para este tipo de eventos, pero lo que está claro es que lo que tenemos que hacer es muy, muy bien, muy, muy profesionalmente bien, y lo haremos, seguro que lo haremos, y además que logremos que la próxima vez se haga. Valencia no se hizo, se hizo dos veces, se hizo la primera, la segunda,
eso lo preguntaba.
Y la tercera, ¿qué pasó? Que Bartolelli no ganó, se puso otro y se puso en otro lado. Pero no compares, lo siento por los valencianos que me oigan, no compares el campo de regatas de Barcelona con el campo de regatas de Valencia. No tiene que ver, ¿eh? O sea, no tiene que ver.
¿Esa Copa América la tendremos centrada sobre todo en el Port Bell, quizá?
Yo creo que la femenina en el Olympic y la de verdad, pues todos los entrenos. Claro, tú piensa una cosa, ¿eh? Para tú correr en un circuito, no sé si alguna vez has ido a algún circuito con un coche. Has de conocerte el circuito.
Yo sí.
Has de conocerte un poco el circuito y las curvas y no sé. Bueno, pues en una regata lo mismo. Te has de conocer el tamaño de las olas. Por ejemplo, en el Mediterráneo, el tamaño de cresta a cresta de una ola medio es 7 metros. Con lo cual, cualquier barco de menos de 7 metros de eslora puedes estar haciendo así todo el rato. Si tienes 9 metros, ¿qué vas cortando la ola por arriba? ¿Lo entiendes, no? Entonces, esto hay que conocerlo. Y hay que ¿por qué Bertarelli no lo pudo hacer en el lago Lehmann? Porque es que los vientos ahí son muy cambiantes, porque están los Alpes, ¿no? Pero aquí en Barcelona son vientos diferentes que en Valencia y que en Marsella y que en Jeddah o que en Cork, como querían hacer. Entonces, al final, tienes que buscar vientos estables, ¿eh? Tú sabes que en una época del año esos vientos suelen venir del sur y ya sabes que vas preparado para ganar en el sur. O sea, todo esto son temas que tienes que estar entrenándote durante años, claro, o durante meses.
Y conocerlo muy bien.
Y conocerlo muy bien. Si no, no ganas.
Claro. España es un país que tenemos una gran afición náutica, tenemos muchos puertos deportivos, tenemos muchos kilómetros también de costa.
8.000
kilómetros de costa.
Muchas medallas olímpicas.
Exactamente. Y tenemos un salón náutico.
8.800.
Ahora sabrás tú mejor que yo. Yo pregunto, tú conoces mejor que yo. Y oye, tenemos uno de los salones náuticos más importantes del mundo, ¿verdad? Bueno, yo creo que a nivel de España es el más importante. Hay alguna competencia en Valencia, creo. Y luego a nivel europeo, ¿qué tenemos?
El número uno es Düsseldorf, el número dos Génova, el número tres Cannes y el número cuarto nosotros.
Vale, pues estamos bien situados ahí, ¿no?
Está bien, ¿no? Está bien.
Bueno. ¿Y qué hemos de hacer para seguir subiendo posiciones, Luis? A ver.
Bueno, cuidado, fíjate tú que ¿por qué los otros están por delante? Primero, para comprar un barco hay que tener dinero, si no, no compras un barco. Con lo cual, con la economía funciona. Entonces, ¿cuál es el número uno? Alemania, pues lo de siempre, ¿no? Düsseldorf. El mar de Düsseldorf, fantástico. No tiene mar y es el que compra más barcos. ¿Y dónde los tienen? En Mallorca. Es fuerte. Los alemanes tienen el barco en Mallorca. El segundo es
Génova, ¿no?
Génova, ¿por qué? Porque en el diseño Los astilleros están en Italia. El máximo gusto es italiano. El gusto italiano lo conocemos todo. El tercero fuera es Francia. Francia, la vela es la pera. O sea, tú te vas a los puertos franceses y es que está lleno de vela.
Una tradición.
Y después venimos nosotros, que somos pobres, que no tenemos pasta, que tenemos tal y que, bueno, y que no tenemos astilleros. Bueno, pues muy bien, pues ya está. Pues ahí estamos y haciendo un esfuerzo enorme, pero ha ido bien. El Salón Náutico, el año pasado,
pero
se vendió
poco,
todo.
Se vendió todo el año pasado.
¿Perdón?
Se vendió todo.
El año pasado se vendió todo. Todo, pero hay un problema.
Era un año de pandemia.
Sí, sí, pero hay un problema. O sea, había un año de pandemia, con lo cual la gente estaba con muchas ganas ya de cambiar sus hábitos en el verano, ¿eh? Entonces, sí. Antes los hábitos eran, pues me voy una semana con la suegra a la montaña y después me voy 10 días a un viaje. Y los viajes se acabaron, ¿eh? Y entonces dijeron, bueno, pues ya que tengo una casita en la costa, me compro un barquito. Y todo el mundo iba a comprar un barquito. Y entonces vinieron el problema de suministros. Y sabéis todos lo que ha pasado, ¿no? Y entonces no venían suministros. No, claro, si tú tienes un barco pero no tienes hélice, pues no puedes ir, no puedes vender el barco. Y entonces la gente se vino como loca el año pasado a comprar barcos. Compraron todo, pero te daban plazo de entrega finales del 23. El año pasado, por octubre. Coño, si tú tienes que poner una paga y señal de algo importante y te tienes que esperar al final del 23, pues bueno, lo haces, ya está. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que ahora, en este momento, quiere decir, este primer trimestre la gente ya ha bajado un poquito. Ahora las peticiones han bajado. Ahora, este primer trimestre, las demandas de barcos han bajado un poco. Pero yo estoy seguro que volverán a recuperar, porque esto se vuelve a recuperar, ya se ve. Hay una gana muy importante de comprar barcos. Y la Copa América va a ayudar muchísimo en ese sentido, porque va a dar mucho más ambiente a la náutica.
Escolti'm, sí. Jo, Maria. Tinc diversos amics que tenen vaixells, és a dir, que es dediquen a la náutica. I tots m'han dit una frase, a partir de la qual ara li faré una pregunta. Diu, els dos dies més fantàstics de la meva vida són el dia que compro un barco, per la il·lusió que em fa, i el dia que me'l venc, per les despeses que m'estalvio. És car tenir un vaixell? És car a la náutica? És car mantenir-lo? Es necessiten molts diners per dedicar-se a la
depèn
náutica? Perquè aquesta frase me l'han dit tots, eh?
És veritat. Depèn del barco que tinguis. Si tens una
llança, clar, les despeses de que giren al voltant d'un vaixell deu depèn de l'embargadura,
si
del...
No. Si el vaixell és nou, normalment és un 10 o 12% del que et costa, cada any. Perquè ahí comptes la marra de l'hivern, el manteniment de l'empresa que té que fer el manteniment...
I ara el carburant que s'ha disparat.
Si ja l'uses més o menys, o sigui, però això és un 10%. O sigui, un 10%. Si el vaixell val 50.000 euros, són 5.000. I si val 5 milions, són 500.000. O sigui, està claríssim. No?
La marre...
Clar, la marre, però si el vaixell és gran, per què costa més? Perquè tens tripulació, perquè tens... Home, llavors no és clar. Però jo no crec que sigui... O sigui, el cost del vaixell... és una rentabilitat en ocio, en disfrute, o sea, i això és com tot, no? O sigui, que al final, no sé, tu, o què fas, en comptes de comprar, de pagar el manteniment del vaixell, te'n vas a Suècia amb un avió, o sigui, tens que mirar de comparar una cosa amb l'altra, no? Però jo crec que el vaixell, mira, això dels de l'elitisme, del tema del vaixell, jo me'n recordo quan començava, acabava d'estudiar i tal. La carrera, doncs, me'n recordo que començava el golf a Espanya i el golf era elitista, però lo següent. I avui dia ningú diu que és elitisme. I a l'esquí, quan jo tenia...
Exacte, l'esquí era un esport elitista quan jo era jove.
I ara no és elitista. I qui són els principals compradors d'esquís, de pals de golf i de vaixells? Les companyies que lloguen. Aquestes són les més importants. Nosaltres tenim l'any passat, penso que va ser el 32% de les ventes de les matriculacions de vaixells a Espanya eren companyies que lloguen. I per què? Perquè la gent és lògic, la gent, si comença a agradar-li la mar, abans de comprar-se un vaixell el que fa és jugar-ho i ho prova i li agrada i després l'any següent lloga un altre una mica més gran i després igual se'l compra un de segona mà i després un nou, o sigui, és una evolució lògica. Tu no et compres un vaixell de mà perquè t'ha agradat, perquè t'agradaràs amb ell, no?
Que veu la societat espanyola amb prou gruix econòmic d'una banda i interès de l'altra com perquè per tenir la tradició marinera que té França. França, és veritat que la vela és una activitat popular a nivell de tots els segments de la població i, a més, quan veus navegar un francès, dius aquest segur que en sap. És veritat, perquè en saben, perquè hi ha una tradició i, en canvi, Espanya, amb tota la costa que té, no té aquesta tradició marinera.
Està bé preguntat això, però també jo com et contestaria? No sé si tinc la raó o no, però és que són costes diferents, no? O sigui, la costa francesa de l'est és el Golf de Lió. Mm. Fot un vent increïble, que afortunadament no el tenim aquí a Tarragona. No? O sigui que aquí és més tranquil, no?
Mm. Ja, però l'Empordà sí, que el tenim.
Bueno, però l'Empordà és un trosset, eh? És de Palamós a Sant Creu, Cap de Creus, vull dir que tampoc és tan... I després, al costat de l'oest de França és un vent molt fort, però és que al nord d'Espanya és molt vent molt fort, però molt difícil de navegar, molt difícil. O sigui que la vela, cuidado. El que passa que aquest any ha començat a créixer més les matriculacions en vela que en motor. O sigui, per primera vegada aquest any, i crec que és, això té que veure amb el consum i la pol·lució i el gasoil i tot aquest tipus. Els meus nanos ja prefereixen el wake, no sé què, tot aquest tipus de coses que no volen.
Que no.
No volen pol·lucionar. Això s'ha ficat al cap dels joves, és increïble.
Això està bé, també. Molt bé, esteu escoltant el Converses com cada dissabte a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Marcos Pardeiro, la Ivan Guera, Joan Maria Claveguera. El convidat d'avui és el senyor Luis Conde, que és el president del Saló Nàutic. Estem parlant del Saló Nàutic, hem parlat una mica també de la Copa Amèrica de Vela, un gran esdeveniment de l'any 2004 a la ciutat de Barcelona. Però el senyor Conde també, doncs, pel que no ho conegui, doncs, és un, com es diu en castellà, un cazatalentos, un cazatalents en català. Té una empresa, Slinger Conde, que, escolti, en molts anys ha situat a moltes grans empreses d'Espanya i d'Europa, doncs a molts i molts executius, senyor Conde. Tant que sí.
Doncs sí. No sé,
i com sap vostè que una persona li funcionarà quan diu vostè ha d'anar a tal empresa
i explica'ns la importància del currículum?
Pero, espera, a ver, Marcos, eso luego. Primero, a ver, ¿cómo sabe el señor Conde que funcionará esa persona que dice, oiga, usted va aquí y, oiga, señor empresario, le funcionará?
Bueno, lo más importante para de mi función o del headhunting, para mí, se llaman headhunting, ¿eh? Head es cabeza, hunting, cazar de cabezas, ¿no?
Es el cazatalentos que da bien también, ¿no?
Bueno, cazatalentos, llámale como quieras, es igual. Entonces, yo creo que lo más importante para acertar es conocer al cliente. O sea, el que te está encargando la búsqueda, que va a ser el jefe de la persona que tú vas a colocar, tienes que conocerlo muy bien. ¿Y por qué tienes que conocerlo muy bien? Porque yo tengo una fórmula del talento, que es mía, una fórmula que me inventé un día, y es talento igual, la T igual, paréntesis, C más V, cerrar paréntesis, multiplicado por A. La C es el conocimiento. Esto hoy, el conocimiento es un commodity. El conocimiento es un commodity. O sea, hoy todo el mundo tiene acceso al conocimiento. Hoy, si quieres tú estudiar, por internet estudias y gratis. O sea, a mí no me digas, son más horas. Es un tema de dedicación, ¿eh? O sea, que quiero decir que el conocimiento para mí es muy poco importante, porque doy por supuesto que todo el mundo lo tiene, al menos al nivel que nosotros buscamos de candidatos, ¿no? Y lo tiene, y si no lo tiene, pues mira, pero para él, ¿no? Pero quiero decir, yo no puedo examinar de todo a una persona. Si tú quieres, tú estás optando una posición para ser el director del Valle de Hebrón, y tú estás optando una posición para ser el director de la banda ancha de Telefónica, de no sé qué, pues yo no sé de Valle de Hebrón y de banda ancha y de finanzas y de todo, es imposible. O sea, a mí doy por supuesto el talento, el conocimiento. La V son valores. Y los valores... es que se habla mucho de valores. Tú tienes unos valores y yo tengo otros valores. Ya no sé quién son mejor de uno o del otro, pero tenemos diferentes valores, pero todos tenemos valores. Lo importante es el encaje de los valores de la persona que estás fichando con los valores de la compañía que tú vas a incorporar a esa persona. si la compañía que vas a incorporar es una persona, una compañía austera, reservada, no sé qué, y tú pones a un tío que vaya con un Porsche, pues se equivoca, pero segurísimo que se equivoca. Con lo cual yo tengo la obligación de conocer muy bien al cliente para poder incorporar una persona con unos valores que yo entienda que son similares. Y entonces ahí entra, ¿y qué valores valoras tú? Entonces, bueno, pues cada uno puede valorar unos otros. Para mí hay uno que es el más importante, que es el valor del esfuerzo. Para mí es el más importante. De todos los valores, el del esfuerzo. Si tú tienes esfuerzo, tienes conocimiento. Si tú tienes esfuerzo, tienes que funcionar. O sea, el esfuerzo es básico. Y el otro, para mí, es el optimismo. O sea, el optimismo es el valor por esencia del hombre. O sea, el optimismo sirve para ante una tormenta, pensar qué va a pasar, que te vas a ir adelante, si no te hundes. O sea, quiero decir, yo creo que el optimismo es muy importante. Si tú fichas a una persona que yo te estoy presentando y tienes que hacer un viaje a Singapur de 14 horas al lado de ella y es un plasta, pues oye, por muy bueno que sea tenga mucho conocimiento, es que es un rollo,
te hunde,
te tiene que salir otro, aunque sea muy listo. Entonces, estos son valores. Y la más importante es la que multiplica al paréntesis. Y esta es la actitud. La aptitud son el conocimiento. La actitud. Una actitud positiva frente a la vida, ¿no? O sea, el ser esforzado es conocimiento, actitud, es actitud. El tener ganas de vivir es conocimiento, actitud, es actitud. El generar entusiasmo es conocimiento, actitud, es actitud. O sea, yo creo que la actitud es muy importante en nuestra vida, ¿no? Y entonces ese sí que, cuando entra en mi despacho, desde la puerta hasta la silla, yo ya veo qué actitud tiene. Si veo que entra, se siente y dice, anda, la que está cayendo, menudo follón, ahora con esto, ahora con otro, Ucrania, tío, oye, tú sal de en medio, no me interesas para nada, ¿no? O sea, yo creo que esto es importante. Entonces yo creo que, dices, tú conoces a la gente. ¿Cómo la conoces? Pues la conoces viéndola.
Es lo que
tú
decía,
me preguntabas los currículos.
El currículum, decía Marco.
Yo
exacto.
No veo un currículum hasta que no he visto a las personas. Porque es que hay currículums brillantes de gente inútil y currículums inútiles de gente brillante. Con lo cual no pierdo tiempo. Tú te puedes imaginar, me imagino que te imaginas, que siendo la primera compañía de España de headhunting, la cantidad de currículums que recibo yo cada día por mail. Pues no podría estar, no, tendría que quebrar para leer los currículums. O sea. No,
però és que, a més, el concepte de currículum ha canviat moltíssim. Vull dir, a la universitat ara els estudiants que envien currículums a les empreses ja no fan un currículum físic, allò que s'envia per correu o a través de correu electrònic. N'hi ha que fan vídeos, que fan presentacions.
A mi no em serveix.
Ha evolucionat moltíssim.
Es el contacto.
Enlazando con esto, yo le quería preguntar. En los últimos tiempos
no
se ha hablado.
No, es que me estás preguntando otra cosa, ¿no? O sea, esto son temas modernos de Estados Unidos. ¿Qué quieres que te diga? Está bien que está bien hacer todos estos currículums. Pero a mí no me mandan ninguno, ¿eh? Lo que pasa que también es verdad que nosotros nos dedicamos a buscar talento de personal directivo de grandes empresas. O sea, a mí el director financiero de una empresa del IBEX no me manda un vídeo de cómo van sus cosas. O sea, esto se lo hace un chico que acaba la carrera, que puede demostrar poco y que tiene que decir qué ha hecho en los veranos y no sé qué, y eso está bien, pero no es mi sector, ¿eh? ¿Me entiendes?
Muy bien.
Sí, jo li volia preguntar, enllaçant amb això, en els últims anys, sobretot des del 17, s'ha parlat molt de la pèrdua d'importància del mercat laboral i del pes econòmic de Catalunya i d'una certa fuga de talent cap a Madrid. Vostè constata aquesta fuga de talent cap a Madrid?
Bueno, primero yo quiero decir que España tiene talento. Tiene mucho talento, ¿eh? Y que los estudiantes, digamos, españoles están bien formados. Y me atrevo a decir que mejor formados que en Estados Unidos. Y que no en vano en España tenemos tres escuelas de negocio que están entre las top 10 de Europa, ¿eh? Que son ESADE, IESE y el Instituto de Empresa. Y no en vano, algo que está pasando hoy, que no pasaba hace 20 años, el presidente de Hewlett Packard en el mundo es un español, y el presidente de PepsiCo en el mundo es un español, y la presidenta de Merck en el mundo es una española, y así te podría decir muchos más. Entonces quiero decir que esto hace unos años ni nos lo imaginábamos que podía pasar. Hewlett Packard, Pepsi, con cuidado, no es una empresita pequeña, ¿eh? Con lo cual yo creo que ahí eso está cambiando. Y luego yo creo que cuando dicen se van a Madrid o se van a Alemania, y los medios de comunicación muchas veces dicen se está perdiendo talento en España, no, yo obligaría a todos los estudiantes a irse fuera de su ciudad a trabajar un año al menos después de acabar la carrera. Yo creo que esto del Erasmus, no sé si está bien montado o no, yo creo que se podría montar mejor, pero es una experiencia súper positiva. La gente tiene que ir fuera. Alemania necesita 8.000 ingenieros en este momento y los trae de España. ¿Y por qué los trae de España? ¿Porque saben alemán? No, porque saben de ingenieros. O sea, yo creo que en España están preparados. O sea, yo creo que esto está bien. Yo creo que está bien. No nos quejemos tanto de la formación española, ¿eh? No nos quejemos tanto. Yo estoy bastante de acuerdo con eso. Lo que pasa que en la formación española es incompleta. ¿Y en qué es incompleta? Por ejemplo, pues muy incompleta en saber comunicar. Yo haría muchísimos más exámenes orales. La gente tiene que saber comunicar, tiene que saber hablar en público, tiene que saber expresarse, tiene que saber en el roadshow que se hacen en la banca, en las empresas de bolsa, tienen que saber explicar. Y si no te han enseñado, no sabes. Tienen que saber inglés. Y todavía estamos muy atrasados en inglés. Ya cada vez menos, ¿eh? Ya las generaciones que están subiendo mejor. Pero inglés, bien. Ayer estaba en Madrid y me estaba encargando un director general, un personaje, no digo el nombre, de 28 años, que montó a los 23 una empresa que la va a sacar a bolsa. Y el banco de inversión le ha dicho que esta empresa, el valor de esta empresa es 3.000 millones. 28 años, un españolito, 28 años, ¿vale? Y para él, importantísimo que el que yo le fiche sea bilingüe en él, no que hable inglés, bilingüe, porque a la hora de negociar un contrato tienes que estar en los detalles pequeños, porque si dices sí cuando has de decir no, igual has quebrado la empresa. O sea, tienes que tener mucho cuidado. Y en eso estamos un poco lejos.
Marcos. Sí. Supongamos un caso irreal que tiene usted un cliente que es el pueblo de España.
¿Es?
El pueblo de España. Y entonces el pueblo de España le pide, digamos, su criterio, su opinión para contratar un talento que sea el presidente del gobierno.
Bueno.
Esto se puede hacer. O sea, esto se puede hacer. Sí, este ejercicio, por teórico que sea, por... no sé si frívolo es la palabra, pero se podría hacer. ¿Usted escogería, por decir algo,
hombre,
o ver las cualidades de Pedro Sánchez? No digo que no las tenga, digo que...
No, yo creo que el si a mí me pidieran qué cualidades tiene que tener un presidente de gobierno, yo le diría sentido de Estado, primero, sentido de Estado. Idiomas, muy bien, y cuando digo idiomas es inglés, muy bien. Y haber trabajado en el sector privado. Ya está, yo hubiera dicho esto. Entonces, ¿qué pasa? Que los políticos españoles hoy pueden o no tener sentido de Estado. No saben inglés la mayoría. No saben inglés la mayoría. Y no han estado en el sector privado la mayoría.
Ahí,
es donde... Pues ahí suspenderían casi tot.
Jo Maria.
Vostè s'ha fet un fart amb la seva activitat professional i política, que també ha incidit amb l'activitat política, de tendir ponts. Tendir ponts entre Espanya i Catalunya, entre esquerra i dreta. Parlem així, amb aquests termes tradicionals d'esquerra i dreta. Vostè ha fet el civet de la Fonteta, on hi ha hagut membres del govern català, independentistes i ministres del govern espanyol. Vostè ha tendit ponts. Ara tenim un fenomen que es diu Pegasus, que els destrueix. Com l'analitza vostè, aquest fet del qual en van plens tots els informatius, tots els programes de ràdio, televisió, de premsa escrita, i que és un terratrèmol polític a Espanya i a Catalunya en aquests moments?
Home, jo crec que és una torpeza, ¿eh? Jo crec que és una torpeza. O sea, vamos a ver, no podemos pensar que las CIAs de todo el mundo o las CNI de todo el mundo no tienen sistemas de espionaje a lo bestia. Y hay espías de todas partes, todos los países tienen espías. El primero, el que crea Pegasus, que es Israel, por supuesto que tiene espías, ¿no? Entonces tú tienes espías. ¿Y los espías para qué sirven? Para espiar. Está claro. Y entonces, si tú tienes una situación anómala, como pasó era anómala. El tema del 1 de octubre fue anómalo. ¿Estarás de acuerdo o no estarás de acuerdo? Pero será normal. Y puedes entender que el gobierno central dice, aquí se están dando un golpe de Estado. Puedes entenderlo. Y como tienes la CIA o tienes la CNI con la información suficiente como para intervenir con orden judicial, pues una serie de conversaciones, yo no digo que esté bien o no. A mí me encuentro horrible. Horrible es horrible. Pero lo entiendo que lo tienen todos los países y que lo hacen todos los países. Estoy convencido de ello. El problema es que aquí les ha pillado. Entonces, si te pillan mal, y aquí les ha pillado.
¿Mal qué vol dir? Que ha d'haver dimissions. Hombre, pues,
claro, que ha salido tot en públic.
Que nadie puede estar de acuerdo con ese sistema.
Per tant, hi ha d'haver dimissions.
Bueno, però espionatge hi ha hagut a tots els països d'Europa, ho han resolt a nivell intern.
No, però això se suposa. Això només se suposa. Quan es demostra, hi ha d'haver dimissions o no? Perquè el Nixon el van enxampar fent espionatge del Partit Demòcrata.
Perquè va mentir. Aquí no ha mentit ningú. No, el Nixon el van enxamplar perquè va mentir. Però aquí no, aquí el que passa és que han fet una cosa que està malament i han començat ara a veure si ja feien espionatge.
El que va mentir és el Clinton.
No.
I Nixon.
Clinton va mentir. Fue el que mentió con Watergate.
En seu parlamentària, el Clinton Nixon també.
No, Clinton...
I per això li van fer l'impeachment.
O pidió perdó, no sé. Yo creo que Clinton mintió el primer momento, pero pidió perdón, ¿no?
Sí, pero bueno, la malifeta está
la feta.
Però la pregunta és, vostè creu que algú ha de rodar algun cap perquè corre perill l'estabilitat del govern espanyol?
Però i què més t'ha que corre un cap? Al final pues correrà el cap de la del CNI i pondran a otra, si no passa nada. Si quiere correr un cap, no correrà el cap del president del govern, amb això ni la ministra del CNI.
Per evitar-ho, seria impossible.
Tu eres un fan de la vela i del mundo náutico, el fútbol te gusta también, ¿no?
Me encanta.
Ah, Barça, Madrid, Español, ¿qué?
Barça total.
Yo pregunto.
Barça total, sí. Sí.
Oye, si te dijeran, oye, ¿qué presidente del Barça sería ideal para el Barça?
No, presidente no. ¿Qué director general? Yo no pongo no. Presidentes de...
Vale.
No ejecutivo. Vale. Yo busco
director general, venga, va.
¿Qué hace ejecutivo?
Vale. Dime uno.
El Mateo Alemany.
A ver, el perfil. Tampoco,
pues mira, el que había me gustaba. Reverté me gustaba.
Remontaba.
Me gustaba porque lo conocía. Fue cliente mío.
Y por eso le echó la porta.
No, pero Reverté me gustaba. Lo que pasa que, claro...
Ei, siguem curosos. Va plegar ell. No va fer fora ningú.
L'invitaron a marxar. Bueno, és igual, vale.
No li diguem a l'audiència el que no és. No. Va plegar perquè va voler. Els motius no els sabem.
Però Reverté és un buen profesional, muy serio, y que él dijo, yo esto lo arreglo teniendo la mano de la caja, la llave de la caja. Yo tengo la llave de la caja y lo arreglo. Porque el problema son las nóminas. Entonces yo voy a arreglarlo. Hasta que hubo un momento que quien fuera es igual, y con suerte y con acierto o sin acierto, que debería ser el presidente, dice, oye, esto se ha acabado.
Está acabado.
Ya está. Y oye, y no ha estado mal la decisión, no, porque ha venido el Xavi.
¿Y del Español qué?
No, yo no sé. No.
Temes menors no en parlem aquí.
¿Com que temes menors? Home, és un club català com deu manar l'Espanyol, també.
Oi tant.
Luis Conde, muchísimas gracias. Ha estado un placer estar contigo este sábado. Hablar de todo, de náutica, de empresas, de headhunters y de lo que quieras. Gracias, hasta otra ocasión.
Pues muchas gracias. Volverás, a vosotros, ¿no? Ha sido un placer. Y además la comida estaba buenísima. O sea, muy bien.
Y la conversación también, ¿no?
Venga, totalmente.
Venga. Venga. Marcos Pardeiro, Joan Maria Claveguera, Ivan Guerra, gràcies. Dissabte que ve més converses, cadena COPE, Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Water Center de Barcelona. Bona tarda.
Bona tarda.
Molt bon cap de setmana. Adéu.
A reveure.